Molt bona tarda. Avui acabem les conferències del curs 2025-2026. Dimarts que ve tenim la Cloenda al Teatre Principal, com fem cada any, a les 6 de la tarda. I allà gaudirem d'un concert de música, Eterna Itàlia, amb Vicenç Herrero, baríton, i l'Olga Claret al piano. Esperem que avui que està ple aquí, que també estigui ple la setmana que ve al Principal. Aquest és un concert que té molt bona pinta. Bé, i avui també acabem les conferències en aquest espai. A partir del curs vinent, com ja us vam informar, anirem al Teatre Principal, per raons d'aforament. Avui doncs, volem agrair molt al Casal de Joventut Seràfica la bona acollida que hem tingut, al seu president Joan Montfort per totes les facilitats que ens ha donat, al tècnic Marcel Homs per tot el suport que hem tingut durant tot el curs, i també a la Maria Avilés i la Marta Avilés pel servei de bar que ens han ofert. A tots ells, moltes i moltes gràcies. Bé, i seguim, i com cada setmana ja sabeu que sempre hi ha l'afegitó de sisplau els mòbils en silenci. Bé, i ara anem pel conferenciant d'aquesta setmana, que gairebé no necessita presentació perquè el coneixem tots, però bé, direm quatre coses. A Vicent Partal Montesinos, periodista, director de VilaWeb i persona molt arrelada a la nostra vila. Ell ha nascut a Bétera, al País Valencià, i realitzà estudis de magisteri a la Universitat de València i més tard ens passà al periodisme. Ha estat cofundador del Setmanari El Temps, i va treballar al Diari de Barcelona, Televisió Espanyola, Catalunya Ràdio, El Punt i entre altres mitjans. S'especialitzà en temes de política internacional i va cobrir esdeveniments com la caiguda del mur de Berlín, el cop d'estat de la Unió Soviètica, les independències dels països bàltics, la guerra dels Balcans, la revolta dels estudiants de Pequín, la fi de l'apartheid a Sud-àfrica, i etc. L'any 95, juntament amb l'aranyenca Assumpció Maresma, directora aleshores del Setmanari El Temps, fundà el diari electrònic en català VilaWeb. L'any 2004, VilaWeb va ser guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme, premi que els va donar el portal i els seus creadors, Vicent Partal i Assumpció Maresma, pel caràcter fundacional del seu treball en el camp del periodisme digital que combina rigor, immediatesa, anàlisi i diversitat. Des de l'any 2014 ens fa la Pissarreta, que el seguim, i més que menys, un espai d'anàlisi geopolítica en format vídeo on utilitza una pissarra digital com a suport visual per explicar de manera didàctica, clara i a fons temes complexos de l'actualitat internacional o nacional. També és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha publicat molts llibres, no els destacarem perquè si no acabaríem i que ens interessa que ens parli ell, però sí que voldríem destacar l'Atles de l'Europa Futura, publicat l'any 91, Conversa sobre l'origen d'Internet a Catalunya del 2000, A un pam de la independència, el 2013, Desclassificat 9N, el 2015, Nou homenatge de Catalunya, el 2018, Fronteres, 2022, i l'últim, em sembla que és l'últim, Entens els mapes, no? Bé, avui Vicent Partal ens parlarà de geopolítica, cartografia i mapes. Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Bona vesprada a tots. Quan vam parlar amb la Mercè, amb la Dolors, de que havíem de parlar i va així això de la pissarreta, i bueno, d'alguna manera anem a fer una pissarreta un poc especial en la que tocaré com tres temes. Per una banda això de la geopolítica, que se'n sent a parlar molt, però què és exactament la geopolítica. Per una altra la cartografia, és a dir, el fet de fabricar mapes i què significa fabricar mapes i per tant els mapes. I ho faré primer introduint una mica de geopolítica a partir de la situació que tenim ara a Hormuz, amb Iran, Estats Units, etc. Després explicant la importància de la cartografia i per què la cartografia és rellevant. I després faré una espècie de xoc, perquè ho passem una mica més divertit, que és què diuen els mapes sobre el nostre país. Agafem els mapes, mirem-los i què eix del nostre país sobre això. Comencem per la geopolítica. La geopolítica és una disciplina de la geografia que el que fa és analitzar de quina manera la geografia influeix en la política o en la guerra, per ser més exactes. És a dir, normalment, quan es planteja, per exemple, una guerra com la que està tenint lloc ara mateix entre Estats Units, Israel i Iran, doncs es té en compte la potència militar, es té en compte no sé què, es té en compte no sé quantos, i a vegades no es té en compte un element molt important, que és la geografia, que determina molt tot, determina molt la manera d'existir, la manera de fer les coses. Parèntesi geopolític local, jo soc de Bétera, un poble més o menys pla. Quan vaig arribar a Arenys em sorprenia molt la Riera, perquè no pots passar-la en menys de 40 minuts, cap amunt o cap avall, te va parant tot el món, no? Bé, doncs això és un argument geopolític. Arenys és un poble que només té una plana i tot el poble baix a la plana. I per tant obliga a una manera de relació a les seus ciutadans. Doncs això, que és pedestre, ja m'entenen, traduït a nivell global, funciona de la mateixa manera. Ara, per exemple, tenim aquest monumental merder a Hormuz. Hormuz és això, bàsicament això és Oman, allò de dalt és Iran, això és el golf d'Oman i això és el golf Pèrsic. Aquí dins n'hi ha pràcticament el 20% del petroli mundial. Des de la benzina del seu cotxe fins al que vulguin imaginar, el 20% està aquí dins. N'hi ha el 20% del gas liquat i n'hi ha molts altres materials dels quals no es parla tant però són molt fonamentals. Per exemple, per fabricar semiconductors, la major part del material que necessita està aquí dins, etc. Què passa? Que tot això es fabrica aquí, n'hi ha un pou, Aràbia Saudita, Kuwait, Iran, etc. etc. I de sobte tot ha d'eixir per un sol punt. Un sol punt que té 30 quilòmetres d'ample. És a dir, entre aquesta punta d'Oman i l'Iran n'hi ha 30 quilòmetres d'amplada. 30 quilòmetres d'amplada ja de per si és molt poc. Però la cosa es complica bastant més. Perquè el tema és que estem parlant de navegació. I aquells de vostès que siguin mariners, que en este poble hi ha molta tradició, la navegació no només compta com d'ample és l'aigua, sinó com de fonda. Clar, si no es pot fondar, no es pot navegar. I què passa? Que l'estret d'Hormuz és una de les zones més difícils de navegar del planeta. Si veuen, ara ho faré més gran, però si veuen en aquest mapa, qualsevol vaixell que vinga del golf d'Oman o que passa del golf Pèrsic ha de navegar necessàriament per uns canals molt petits per poder passar, perquè és l'únic lloc on la profunditat permet a vaixells del nivell dels grans petroliers passar. Exactament són aquestes dues rutes. És a dir, si tu vols entrar a Hormuz, has de pegar aquesta volta d'aquí, per aquí més pots navegar com vulguis, aquí has de navegar al fil, o sigui, no et pots moure ni un mil·límetre, aquí més o menys pots navegar com vulguis i aquí tens que tornar a navegar al fil. És a dir, n'hi ha dues rutes que fan que la navegació sigui molt petita. Perquè es facin una idea, l'espai, vaig estar mirant amb el Google Maps l'altre dia, aproximadament seria de l'estació al port. De l'estació al port és el tros que es pot navegar. I per ahir, en aquestes zones, i per ahir han de passar els enormes petroliers. Estem parlant, els petroliers són els vaixells més grans del món. Això és un petrolier. Clar, aquesta cosa no passa per qualsevol cantonada. Ha de passar molt mil·limetradament per allà. Què implica geopolíticament això? Bé, bueno, hi ha un dia, tenim la desgràcia de tindre un president dels Estats Units, que bàsicament és un ignorant monumental, que decideix que va atacar Iran. I evidentment tothom li desaconsella que ataqui Iran. N'hi ha països que és gairebé millor no atacar-los, a no ser que sigui absolutament necessari. Òbviament tots estem en contra del règim teocràtic de l'Iran i de les barbaritats que li fa la seva població, però atacar l'Iran és un gran problema. Per què? Perquè el president dels Estats Units es pensa, jo tinc la bomba atòmica, Fins i tot sembla que va arribar a plantejar aquell famós dia que va dir la borrada aquella d'ensorrar la civilització persa, de tirar la bomba atòmica. Jo tinc la bomba atòmica, per tant puc guanyar, no? No, perquè l'Iran té una arma, que és la geografia, que li dona un avantatge monumental. Per què? Perquè, de fet, per això la guerra està passant com està passant. L'Iran, en realitat, l'única cosa que ha de fer és tapar aquests dos forats. Si l'Iran tapa aquests dos forats, s'acaba el món. I això és molt fàcil, perquè no cal fer-ho. Tu pots fer-ho, òbviament, per exemple, amb mines marítimes. Tu pots fer-ho disparant a qui intenta passar per ahí, però n'hi ha una manera senzillíssima. Tu agafes quatre barcos vells, els enfonses, i ja no passa ningú. Però ja no passa ningú vol dir que el 20% de l'economia mundial cau. I aquí Sant Trump s'ha trobat amb la trampa. Jo faré, i Iran agafa i diu: mira, tanca Hormuz. I quan tanca Hormuz, de repente el president dels Estats Units, tot poderós, se n'adona de que no, jo he tingut una mala idea. Això no va. La geopolítica és això. La geopolítica és entendre la geografia per a saber, a partir de la geografia, com la geografia pesa en el desenvolupament de la política, de la guerra, etc. I en aquest cas era un cas claríssim. Una part substancial de la geopolítica, bueno, aquí era un altre mapa que es veu el coll d'ampolla, pensen que cada dia podien passar 80 vaixells, aproximadament entre 80 i 90 vaixells, per aquest coll d'ampolla, i que ara no està passant ningú, estan passant dos, tres, que són aliats d'Iran que els deixa. La geopolítica té molt a veure amb la cartografia. La cartografia és dibuixar un territori sobre un mapa i fer-lo visible. Però n'hi ha un problema important en la cartografia, que és que la gent no ha desenvolupat un espírit crític amb la cartografia. És a dir, hem desenvolupat un espírit crític amb la literatura, amb la música, però amb la cartografia ens ho creguem tot. És que amb un mapa ja ens el creguem. I resulta que un mapa sempre és mentida. No n'hi ha cap mapa que pugui ser veritat. Tots els mapes són mentida. El que passa és que són una mentida molt útil. Però una raó molt simple. Perquè la Terra, jo ara avui us desmuntaré un parell de teories molt usuals, però aquesta no la desmuntaré. La Terra no és redona, però és igual, no entraré, que si no estarem tota la nit aquí. Però vaja, deixem-ho que és redona. Posem que té la pinta d'una taronja, vale? Quan tu agafes una taronja i la peles, la pell és la taronja, però la pell no és la taronja. És a dir, la pell evidentment continua sent la taronja, però no representa la realitat de la taronja. Bueno, aquest és el gran problema dels mapes. Nosaltres som una boleta que està flotant al mig de l'espai. I si ho volem posar en pla, perquè la major part de mapes són paper i en pla, doncs això no funciona. I de fet hi ha una anècdota molt interessant. Aquesta és la primera fotografia, això és una fotografia de l'any 1973, el primer Apolo que li va pegar la volta per darrere a la Lluna. I quan li va pegar la volta per darrere a la Lluna, hi ha un astronauta que deia una càmera i fa aquesta foto, que és una foto importantíssima, perquè és la primera vegada que ens veiem tots junts. Quan la foto arriba a la Terra, la NASA la va censurar. Va dir: això no es pot publicar. Perquè, clar, si publiquem això, la gent es pensarà que els hem enganyat tota la vida. I van fer això. La van girar. Perquè, clar, al girar-la, més o menys Madagascar i la costa oriental d'Àfrica i Aràbia es veu, però de l'altra manera, clar, de l'altra manera també es veia exactament igual. Però la gent no estàvem acostumats a veure la Terra al revés. I què passa? Una altra mentida. El nord i el sud no existeixen. La Terra és una bola que flota en el buit. I per tant, depèn d'on estigues tu, on estigui la Terra, una cosa al nord i una cosa al sud. Els humans ens hem inventat que n'hi ha una cosa que es diu nord, i que a més està al nord. I que n'hi ha una cosa que es diu sud, que a més està al sud. Això és un invent nostre. Això no té res que veure en la realitat. En canvi, aquests invents com la NASA demostra perfectament, han acabat, i aquí és on entra en xoc el no criticisme amb els mapes, han acabat creant idees. És molt divertit, per cert, que l'altre dia l'Artemis, bueno, l'altre dia, el 4 d'abril, la primera foto que va fer de la Lluna, el pol sud de la Lluna estava també al nord. O sigui, això de la NASA deu ser una tradició. Els mapes han existit més o menys sempre. De xiquets tots han fet alguna vegada en la sorra, això, tal, tal. El ser humà tendeix a fer mapes. N'hi ha moltes maneres de fer mapes. N'hi ha cultures que fan uns mapes increïbles. Els aborígens australians, per exemple, tenen tota Austràlia mapejada amb cançons. Cada tribu fa una cançó que descriu el seu territori i aleshores tu pots caminar per tota Austràlia al costat d'un aborigen que te va cantant per on vas passant. N'hi ha tribus melanèsies que fan mapes que consisteixen en el soroll de les onades xocant contra els vaixells. Segons els ritmes de les onades xocant contra els vaixells, te situen on estàs. Però en general, la majoria de gent el que fa és fer mapes de paper. Això, n'hi ha tres grans tradicions, xinesos, europeus i àrabs, que van desenvolupar aquesta idea de fer mapes de paper, i sobretot nosaltres li devem quasi tot a un senyor flamenc, Mercator, que és qui va aconseguir encodificar els mapes. Mercator era un home de la il·lustració, però del Renaixement, era un home que el que volia fer era resoldre un problema. El Mercator tenia un problema, que era dir, jo agafo la brúixola, ell és d'Anvers i vull anar a Londres, i mentre estic navegant tinc d'estar canviant la brúixola per trobar el camí. Que bo que seria que jo poguera fer una línia recta i me duguera, i mantenint el rumb fixe me duguera. I ell va descobrir un mètode que era deixar la mar quieta i mou la terra, és a dir, modifica la terra, que la terra no siga la que és realment perquè tu pogués navegar bé. Això funciona de meravella. Va funcionar durant segles i encara avui funciona perfectament. El problema va ser que la cartografia, i això és una de les coses importants que vull que els queden al cap, la cartografia no només representa el món, sinó que l'imposa. Quan tu veus un mapa, te creus el que estàs veient. El general de Trump defensa en públic que vol quedar-se a Groenlàndia perquè Groenlàndia és molt gran quan Groenlàndia no és tan gran. Però hi veuen un mapa que Groenlàndia és molt gran i s'ho creu. Val? Doncs aquest problema que tenim és molt important perquè la cartografia no només representa el món, sinó que l'imposa. I quan el mapa de Mercator va arribar a les escoles, que aquest mapa l'han vist tots a les escoles, va passar una cosa de la que Mercator no té cap culpa. Perquè ell no era això el que volia, ell no volia descriure el món. Ell volia explicar com arribar de Londres a Anvers. Però el que va passar és que això va sustentar, va ser una de les bases de l'imperialisme i del racisme i de tot això. Per què? Perquè en el mapa de Mercator, gràcies a la tècnica de Mercator, el nord és molt més gran que el sud. I a més, el nord és el nord. I els humans tenim una certa tendència a donar importància a lo que està dalt. Fixen-se aquí, per exemple, Groenlàndia, que és aquella allà de dalt, sembla igual que l'Àfrica. En realitat, Groenlàndia, l'Àfrica és 14 voltes més gran que Groenlàndia. Però la distorsió de la tècnica de Mercator va fer que passava això. Per tant, us explicaré alguns trucos per aprendre a jugar amb mapes abans de fer la versió divertida. Una cosa molt important és entendre la projecció. La projecció és un geògraf, un cartògraf, com dibuixa el mapa. La tradicional era la de Mercator. A finals del segle passat va fer molta fortuna la de Peters. Això són persones. La de Peters era una projecció molt més real. De fet, fixen-se que Groenlàndia està allà dalt, quasi no es veu, efectivament, Àfrica és 14 voltes més gran que Groenlàndia. És una projecció que realment sí que dibuixa la mateixa quantitat de terra que existeix en realitat. Ara, quan la mires, pareix que has penjat la camisa i encara goteja, no? Els que estem acostumats al mapa de Mercator ens provoca una sensació molt estranya, no? De dir, això no me sé situar jo. Això és bastant més real que l'actual. Clar, tornem abans. No n'hi ha nord ni sud, el mapa oficial d'Austràlia és aquest. Ja veure qui discuteix. Austràlia està al mig. Nosaltres estem per algun racó d'aquí. No sé ni on estem, perquè m'he de posar el cap per avall. Bueno, per aquí, per algun costat. El mapa d'Austràlia, el mapa oficial d'Austràlia, és el que nosaltres diríem cap per avall. Ells dirien que estem nosaltres cap per avall. Però bé. La Xina, per exemple, acaba de treure un mapa impressionant. Aquest mapa l'han tret enguany. És el nou mapa oficial de la Xina, una cosa meravellosa. Un geni geogràfic brutal, perquè fixeu-vos que separa Amèrica en dos. Àfrica la fa enorme perquè és el gran territori d'expansió de la Xina. Està molt bé. Els xinesos són segurament el poble amb més geni per a fer mapes. I de fet hi ha una dada molt interessant. Suposo que tots hauran vist alguna vegada en un restaurant xinès aquest caràcter. Aquest caràcter és el nom de la Xina en xinès. Val? La Xina, Guangzhou, es diu així. I això no és una altra cosa que un mapa amb la Xina al mig. El nom de la Xina vol dir som és el mig. Bueno, tot és discutible. N'hi ha altres projeccions, n'hi ha centenars de projeccions, jo diria que milers, i cada projecció és interessant. Si vostès volen entendre els mapes, n'hi ha una cosa que han de fer, que és no mirar mai un sol mapa, mirar-ne molts. I quan miren molts, apareixen coses interessants. Per exemple, a mi, una projecció que m'interessa especialment és la de Spielhaus, que és aquesta projecció, que és la projecció d'un cartògraf que va decidir recordar-nos, i ara amb Ormuz això és evidentíssim, que el món en realitat és aigua. Que li diguem planeta Terra, però li hauríem de dir planeta aigua, 70% del territori és aigua. I que és una aigua interconnectada, i fa alguna petita trampa, però és aigua interconnectada. Clar, això és una banda de Mèxic, i l'altra banda de Mèxic està aquí. Bueno, tu fas els moviments, però aquest mapa, per exemple, ens explica una cosa que ara en la crisi d'Ormuz està fora de discussió. Els humans ens hem acostumat a viatjar en avió, però tot viatja encara per mar. I per tant, veure el món des de la posició del mar és molt important. Evidentment, els mapes, totes aquestes projeccions, tot això, tenen intenció. I aquí és on hi ha part de la maniobra. No n'hi ha cap mapa, tampoc, no n'hi ha cap mapa que sigui veritat. Tots tenen una part de veritat, però no n'hi ha cap que sigui veritat. Però tots tenen intenció. Tots volen fer-nos veure alguna cosa. I per tant, han d'encertar el mapa quan vulguin entendre un problema. El primer tema, quan vulguin entendre un problema, el primer que han de saber és que volen entendre, perquè si no, no entendran res. El segon és quin mapa gastem. I per posar uns quants exemples. Per exemple, imagínense que volen entendre com caram el Nakhichevan està aquí. Això és el mapa de l'actual estat, de l'actual república d'Azerbaijan. Si vostès agafen aquest mapa, de repente veuen que n'hi ha uns tios que estan allà. Armènia està pel mig, i crec que aquests tios estan perduts aquí, però aquesta gent que pinta aquí. Bueno, estan mirant el mapa equivocat. Si miren aquell mapa, és el mapa de la població àzeri, és a dir, dels que parlen la llengua àzeri. Evidentment, l'Azerbaijan és l'estat dels que parlen la llengua àzeri, però la majoria dels que parlen la llengua àzeri estan a l'Iran i en altres països, i si ho miren des d'aquest punt de vista, el mapa s'entén perfectament que el Nakhichevan no està separat, el Nakhichevan està perfectament unit, l'únic està unit per sota, no per sobre. Mirar el mapa és important, mirar el mapa adequat és important, perquè a més te pot descobrir coses que sonen molt diferent. Per exemple, això és un mapa de Polònia actualment, de la Polònia actual, més o menys com van les eleccions. Igual que passa així, normalment la meitat de Polònia vota d'una manera i la meitat de Polònia vota d'una altra. Si li posen per damunt del mapa la frontera de l'antiga Alemanya, és a dir, el que fins al final de la Segona Guerra Mundial era Alemanya, això fins al final de la Segona Guerra Mundial era Alemanya i això era Polònia, clar, el mapa canvia per complet. Vol dir moltíssimes més coses, no és un pur accident. N'hi ha mapes que semblen obvis. Aquest és un dels mapes, encara que es veu massa gris, és la bola del món des de dalt. És a dir, quan parlem, quan pensem en la hipòtesi d'una guerra nuclear, tenim una certa sensació de que els míssils volaran sobre arenys de mar, a vegades sobre arenys de munt. Però no, no és així. És a dir, els míssils entre Washington i Moscou no passaran per la riera, passaran per dalt del Pol Nord. El que passa és que si no han triat el mapa bo, no ho entendran, perquè si s'han fixat, la major part de mapes, els pols no existeixen. I en canvi, per entendre una guerra nuclear, és fonamental entendre que la guerra serà per dalt. I n'hi ha un problema, però d'aquest els el parlaré després, que és el presentisme. Fins ara els he explicat, diguem, que és la geopolítica molt bàsicament, que són els mapes molt bàsicament i quatre regles per fer-ho. Ara els proposo un joc. Els proposo un joc basat en el següent. Nosaltres, el nostre país, més o menys el coneguem, tenim una certa idea. Per tant, si jo ara me poso a jugar en mapes, mirant què diuen els mapes sobre els països catalans, és fàcil que jo els pugui provocar a vostès algunes sorpreses i que, per tant, això pugui fer-vos entendre millor el sentit de la cartografia. I això és el que anem a fer. Anem a llegir mapes, anem a veure què diuen els mapes sobre els països catalans. Bueno, els països catalans, primer que res, som un conjunt de valls. Bàsicament som un conjunt de valls. És a dir, des del Rosselló fins al Camp d'Elx, els països catalans som un conjunt de valls caminables, és a dir, que es pot anar a peu. Això, en l'era dels cotxes i dels trens i tal, sembla estrany que això sigui important, però és molt important, perquè de fet és l'única ruta caminable entre Àfrica i Europa. Això ha fet que siguem un país de pas, un país que ha conformat una manera de ser. Nosaltres bàsicament som sempre pobles d'al·luvió, de migració, de gent que és... A mi aquella frase, la frase que m'agrada és aquella que és català qui passa per aquí i es queda, no? Perquè és al final nosaltres hem sigut pobles que ara han vengut els occitans, ara han vengut els no sé qui, ara han vengut els espanyols, ara venen de qualsevol part del món, etc, etc, i de contacte entre el que avui diríem Algèria i el que avui diríem Occitània. I això sempre, tota la història, això és un mapa de la població el segle primer després de Crist, i és això, dos grans espais urbans que són l'actual Algèria, l'actual Narbona, Marsella, etc, etc, i un territori de pas. Al 1600 teníem pràcticament el mateix dibuix. Quan avui la Unió Europea parla d'això que diuen les banana, doncs tenim el mateix dibuix. Les valls són una part essencial de la nostra manera de ser. Però per entendre les valls hem d'entendre les muntanyes. Deixaré de banda el Pirineu, perquè el Pirineu se n'ha parlat molt i tot el món més o menys ho sap, i per tant no apretaré per ahir. Però no sé si es veu massa bé això, però ho intentaré. La península Ibèrica és la zona més muntanyosa d'Europa, la zona més alta d'Europa, després dels Alps. I concretament l'estat espanyol és l'estat amb més altura de la Unió Europea després d'Àustria, i si estigués Suïssa seria Suïssa només, però és la característica bàsica de la península Ibèrica és que és enormement alta, molt alta. Nosaltres vivim al mar i per tant no hi hem pensat mai en això, perquè som precisament els que no estem en això, però això és fonamental. Aleshores, aquest camí, si es fixen, és l'únic camí lliure que queda entre Àfrica i Europa. Per la resta no pots anar, és dificilíssim. Ara estem parlant en termes de naturalitat, eh? Ara n'hi ha trens, n'hi ha avions, n'hi ha tot el que tu vulguis, però en termes de naturalitat no pots anar. I això, i l'existència d'una cadena brutal de muntanyes que ens separa de la resta de la península, doncs és el que ha marcat la forma de ser dels catalans. Sempre hem de buscar el mapa adequat. Per exemple, aquest és el mapa, jo he agafat ara i he fet un mapa on en verd estan els territoris de la península ibèrica per sota de 100 metres. Per sota de 100 metres en geografia es considera terreny pla. Pujar un turoner de 100 metres en principi no és un problema, val? Els únics terrenys plans de tota la península són aquests. Clar, això ja indica moltes coses. La capital d'Espanya, natural, hauria estat Lisboa o Sevilla, però aquests animalots es van creure això de Madrid i van fotre aquí un lío al mig del no-res que ho pagaran tota la vida i que ho pagarem nosaltres i ho pagaran tot. És una autèntica aberració això que van fer, val? Però fixin-se en el que dèiem abans. Si tu vens d'Europa o vols anar a Àfrica, vas d'Àfrica, només pots passar per aquí. No n'hi ha un altre terreny. I per tant, això determina una forma d'existir. I a més n'hi ha un dorsal de muntanyes. És a dir, nosaltres, si això fos la península, diguem, nosaltres estem aquí, i aquí darrere n'hi ha un dorsal de muntanyes. Val? Tenim el Pirineu a dalt, tenim la Vall de l'Ebre, que després en parlaré, i a partir de la Vall de l'Ebre, a partir de Tortosa, del Caro fins al Maimó, que seria la muntanya d'Elx, n'hi ha una cordillera a la qual nosaltres tradicionalment no li donem una gran importància. Però ara jo posaré, aquesta és la nostra cordillera, Caro, Penyagolosa, Barraques, Remei, i aquesta és una altra. Més o menys, suposa que si es fixen, són cordilleres que podem considerar-les molt semblants. El Caro 1.400 metres, el Paller 1.400, Penyagolosa 1.800, Aronaia 1.800, Barraques 1.800, Calpinski 1.800... Més o menys estem parlant de dues cordilleres bastant semblants entre elles. Algú me sap dir quina és aquesta cordillera? Són els Urals. Saben què vol dir això? Que entre Catalunya i Espanya estan els Urals. Que el món es veu d'una altra manera? Entre Catalunya i Espanya n'hi ha els Urals. I no només n'hi ha els Urals, això és pura geografia, eh? No només n'hi ha els Urals, sinó que a més n'hi ha el desert. Vostès diran, bueno, això sobretot Pierre de Fontaine ho va explicar meravellosament en un llibre que ningú ha traduït mai al català. Però és que a més n'hi ha el desert. Vostès diran el desert. Nosaltres, els europeus blanquets, estem acostumats a pensar en el desert, allò, el camell, la palmera, la sorra... Això és un dels deserts. Però en geografia, un desert és un espai deshabitat. N'hi ha deserts de gel, per exemple, no? I concretament es pren la mesura de 8 habitants per quilòmetre quadrat. Tot el que està per sota de 8 habitants per quilòmetre quadrat és un desert. I a la Unió Europea n'hi ha dos deserts. Lapònia, que m'imagino que tots estaran d'acord que fa molt de fred, i la cordillera celtibèrica, que és una cosa ben curiosa el poc cas que li fem aquí. La cordillera celtibèrica és aquest espai que, diguem, des de Valldesroures, el Matarranya, Morella, fins Utiel i tirant per amunt fins a Burgos. Ara heu anat aquí a la Rioja Alavesa, vau anar l'altre dia, no? Doncs és el final d'això. Aquí queda l'Ebre, però entre l'Ebre i el que seria la població espanyola n'hi ha un desert. N'hi ha un desert amb menys de 8 habitants per quilòmetre quadrat, no només això, sinó amb zones, la Serra d'Albarrasí o el Maestrat Aragonès tenen densitats inferiors a 2 habitants per quilòmetre quadrat, cosa que vol dir que n'hi ha més gent al Sàhara que a la Serra d'Albarrasí. Al Sàhara n'hi ha molta gent. Crida l'atenció quan hi vas veure que n'hi ha molta gent. Clar, què vol dir això? Bueno, que una característica bàsica dels països catalans és que ens han venut molt la imatge de la península ibèrica, però en realitat nosaltres hem estat sempre separats de la resta de la península ibèrica, perquè per arribar-hi n'hi ha els Urals i el Sàhara. No, i no és broma. Miren, la invasió almohade no va passar res. En tot aquest territori no va passar res, perquè no n'hi ha ningú. Si miren un mapa de les rutes comercials del segle XI a XIII, si volien dur alguna cosa de València a Segòvia, posen per cars, perquè Madrid ni existia, aquí no n'hi ha res. Desert, i un alt i desert, no? I per tant havies de pegar la volta per Saragossa i no sé què, per tal. Això també passa a l'estat francès, és bastant curiós de que tant l'estat francès com l'estat espanyol són grans deserts demogràfics. A l'estat francès no és tan exagerat com en el nostre cas, però no deixa de ser un detall interessant. Clar, i enmig de tot això ens queda la mar. Això és una foto del Montgó. El Montgó és la muntanya de Dénia. Jo considero que és el punt geogràfic on els països catalans es veuen. Tu te poses així i veus això i dius cap ahir no. Urals, desert, on vols que vagi allò cap ahir, no? En canvi, te poses així, mirant-los a vostès, i en un dia clar es veu Eivissa, es veu la mar, i per tant, això fa, crea, un model de catalanitat, que és la catalanitat com a mediterranitat. És a dir, la projecció cap a les illes, no només les Pitiuses i les Balears, sinó també Sardenya, la projecció cap al que avui és Algèria, que tradicionalment ha estat un territori amb molta presència catalanoparlant, i òbviament la relació entre els diversos països catalans. Per tant, què diuen els mapes que és el nostre país? Bueno, som un lloc de pas, perfectament fortificat per una sèrie de muntanyes, amb un desert que tapa l'únic forat per on podien entrar, i amb una projecció enorme cap a la mar. Això és el que som nosaltres. I de fet, era així en el passat. Els mapes de la Corona d'Aragó, cap allà no hi ha res. Una altra cosa és el que després ens han venut, i el que la història oficial ha venut, i totes aquestes pel·lícules, però cap allà no hi ha res. Ara, aquí em permetran que els passa un altre xoc. Els mestres d'escola, si n'hi ha algun mestre d'escola que em disculpe, tenen la mania de dir als xiquets que, no, que miren els mapes seriosament. I els mapes se li ha de pegar la volta. No mireu mai un mapa com vos el donen. Pegueu-li la volta perquè el món canvia quan li peguen la volta, com van a veure ara mateix. Mirar el nostre país així ho canvia tot. De sobte no entenem el que som. És a dir, nosaltres som una gent que està en aquest fil de terreny, petitó, però on passen fulanos amunt i avall tot el dia, que aquí darrere té els Urals, que darrere dels Urals té el desert, i que la vida està aquí davant. Això és el que hem sigut els catalans tota la vida. Això no és que sigui una teoria, és a dir, per exemple, n'hi ha un llibre importantíssim de Sir David Abulafia, de Craig C., que fa una definició que a mi m'agrada molt, perquè ell diu que n'hi ha set formes de ser mediterranis i defineix la catalanitat com una d'aquestes set formes. Ara s'ha traduït al català només el tros que parla dels catalans. A veure, el llibre de l'Abulafia té 2.000 pàgines, eh? Vull dir que és molt interessant per comparar, però el tros dels catalans només ja té la seva gràcia. I Abulafia explicava una cosa que em sembla particularment interessant també en aquests moments en què, per desgràcia, estem patint una certa moda de racisme i coses així, no? Que era que una de les característiques de la catalanitat era el diàleg amb l'islam. I que érem els mediterranis que parlàvem amb l'islam, des de Ramon Llull fins a un Weekend, no? I posava un exemple molt important, que era els funducs. A les zones àrabs i musulmanes del sud, els catalans vam establir sempre una institució que es deia un alfòndec, un funduc en àrab, que era que en les grans ciutats musulmanes, Almeria, Bugia, Tunis, Alexandria, etc., existia una espècie de barri, no era un barri, però una cosa amurallada dins de la qual n'hi haven magatzems, llocs on dormir, menjadors, etc., i que regien per les lleis catalanes sempre. estigueren en el país on estigueren, es regien per les lleis catalanes. I allí només eren admesos els catalans en el bon sentit de la paraula, és a dir, els catalans del Principat, els de València, els de Mallorca i els de Sardenya, que és un detall sobre el qual voldria parlar un moment. De fet, quan mossèn Cinto fa el famós viatge a l'Alguer el 1883, explica això, no? Que anava per l'Alguer i que sentia parlar en català constantment. Algèria, fins a la revolució de la segona meitat del segle XX de l'any passat, molta part de l'Orà, sobretot, era catalanoparlant, especialment amb gent de la Marina o amb gent de Menorca. Per un error molt simple, tu poses una barca tu deixes una barca lliure a fora del port d'Alacant i t'apareix el port d'Orà. Els vents i les marees la porten al port d'Orà i, per tant, això era un territori d'expansió per a nosaltres. Ara, abans, si se'n recorden, he dit, n'hi ha un perill que a l'hora de mirar mapes i en general a l'hora de tot s'ha d'evitar, que és el presentisme. Jo fa anys que considero que és un dels perills més perillosos. El presentisme seria interpretar el que està passant avui, perdó, al revés, interpretar el que passava mirat amb els ulls d'avui. I això normalment porta a equivocacions, i en el nostre cas està portant a una equivocació important. Quan nosaltres parlem d'això que en diuen la corona d'Aragó, que ja sabem que és un nom fals, inventat i que no és veritat, és igual, no discutirem ara d'això. Quan parlem de la corona d'Aragó, generalment, a les escoles, per exemple, es parla d'això. Aragó, València, Balears, el Principat de Catalunya, això és la corona d'Aragó. I després n'hi havia Sardenya, Nàpols, Atenes, però això ja no era corona d'Aragó. Bé, això és fals. La corona d'Aragó era això, era Catalunya, València, Balears, Aragó i Sardenya. Sardenya no era un país català, però era un regne català. I, de fet, n'hi ha una prova definitiva. Quan Felip V fa els decrets de Nova Planta, n'hi ha un decret de Nova Planta per Sardenya. Sardenya estava en peu d'igualtat considerat part de la catalanitat. La sort que van tindre els sards va ser que Felip V va perdre, no va arribar allà, i per tant va passar un fenomen molt curiós que nosaltres ignorem, que és que durant molts anys les lleis catalanes van sobreviure a Sardenya. Durant més de 150 anys les lleis que regien les grans ciutats de Sardenya eren les normes del Consell de Cent de Barcelona. I durant més de 100 anys tots els notaris de Sardenya havien de fer les escriptures en català. I, és a dir, la Catalunya morta oficialment a Catalunya vivia a Sardenya. El que passa que, clar, ara Sardenya és Itàlia, i nosaltres som provisionalment Espanya, i pareix com si, ui, 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 fora Sardenya, no? Fora Sardenya. I clar, aquí, aquest és el gran perill del presentisme, perquè ens fa, a part del tema de l'Alguer, que és molt important, ens fa oblidar realment qui som i què fem. I en aquest sentit, m'agradaria acabar mostrant-los un exemple de com això fins fa no tant era real. El catalanisme, quan torna a renàixer, diguem així, com a moviment, primer renaix com un moviment literari, la Renaixença, totes aquestes coses. Després pren visió política, la mancomunitat, l'autonomia, etc. etc. Abans de la mancomunitat, i quan arriba la mancomunitat, tu ja has de dialogar amb Madrid i això acaba espanyolitzant el catalanisme. Però el catalanisme previ a la mancomunitat és el catalanisme natural. I és el catalanisme que jo els explicava abans, d'aquí estem posseguits, n'hi ha un caminet per on passa gent, unes muntanyes, un desert i el nostre mar. I n'hi ha una prova molt directa d'això. A finals del segle XIX, l'Ajuntament de Barcelona fa l'eixample. i decideixen que els noms dels carrers siguin números i lletres. És a dir, seria la cantonada del carrer 4 amb el carrer C, per entendre'ns, no? Aquesta era la idea inicial. Ja va haver allà molta polèmica, home, això és un lío, com anem a fer això, no sé què, i van dir, creem una comissió que dona noms als carrers. I aquesta comissió va ser una comissió de patriotes, una comissió d'intel·lectuals, catalanistes, que van decidir, anem a explicar-li a la gent quin és el nostre mapa, i sobre el centre de Barcelona van dibuixar un mapa gegant. Fixeu-vos què van fer. Primer que res, hi van tindre nassos, Corts, Diputació i Consell de Cent. És a dir, el nostre Parlament, el nostre Govern, el nostre Ajuntament. Quan això estava prohibidíssim. No sé com ho van fer, però ho van aconseguir. Però fixeu-vos el mapa que dibuixen després. Còrsega, Rosselló, Provença, Mallorca, València, Aragó, Sicília, Sardenya... Aneu a buscar a l'Eixample el carrer d'Andalusia, el carrer del País Basc o el carrer de Galícia, no existeixen. Per què? Perquè aquesta gent eren catalans dels d'abans, catalans originals, per als quals la realitat geogràfica era indiscutible. El nostre món és Sardenya, és Sicília, és Còrsega, és la Provença, no és la resta, no? Però, d'alguna manera, amb aquest xoc que he fet ara, el que volia, i ara obrim pas al debat en tot cas, és explicar-vos dues o tres coses. Primer, que la cartografia, ho he dit tres o quatre vegades, no només representa el món, sinó que l'imposa. A nosaltres ens han imposat una cartografia que no és la cartografia del nostre país. D'alguna manera, podríem dir que els últims 200 anys de la nostra història ha estat una batalla de mapes. El nostre mapa és així. Nosaltres som això. I hi ha hagut un esforç monumental per canviar-lo per això. Llavors nosaltres hem de triar. Volem un mapa o volem l'altre? Perquè són incompatibles, els dos mapes. Per tant, entendre els mapes, aprendre a llegir-los, al final és una cosa important perquè ens ajuda a saber qui som i a saber qui no som. I ara qui mana si per ser, manes tu?
La teoria del terraplanisme.
Bueno, el terraplanisme és una sèrie de gent que contra les evidències científiques es creu que el món és una cosa plana, és una barbaritat, i hi ha gent que vol creure això. No n'hi ha cap... No és que no hi ha cap prova de que sigui mentida, és que és tan absurd que resulta inconcebible que encara avui hi hagi gent sensata que es crega que la Terra és plana, no? N'hi ha gent que s'ho creu, s'ho vol creure, com n'hi ha gent que es vol creure tota classe de barbaritats, no? Però pensa que estem parlant no només de que visiten cues a la Lluna i l'hem vista. La primera demostració de que la Terra no era plana, per mi, és un dels moments culminants de l'enginy humà, és Eratòstenes, a la Grècia Antiga. Ell, a Alexandria, descobreix un dia de Sant Joan, hi ha un pal, i descobreix que no fa ombra el pal, que a una hora determinada no n'hi ha cap ombra que isca del pal, i pensa com és possible. I aleshores, a l'any següent, envia una expedició a l'Alt Nil a la mateixa hora mesurar dos pals exactament igual si l'ombra és plana. I efectivament Alexandria és plana i en canvi a l'Alt Egipte ja fa una mica d'ombra. I calculant els passos, la distància i la inclinació de l'ombra, Eratòstenes aconsegueix una xifra de com de gran és la Terra explicant que és rodona, que és pràcticament la que en realitat és, la qual cosa demostra la brutalitat de l'enginy humà, la capacitat de l'enginy humà per superar barreres. Que la mateixa espècie doni gent com Eratòstenes i gent que continua insistint en que la Terra és plana, bueno, és un misteri això, com pot passar, no?
Bona tarda. L'Institut Cartogràfic de Catalunya,
sí.
Quin tipus de mapa ens fa? El que realment som o el que ens volen que siguem?
No, l'Institut Cartogràfic de Catalunya és una de les institucions d'estat, ja sé que això està molt poc de moda dir-ho, més bones que hi ha en aquest país. Fan un treball extraordinari. Perquè penseu que els mapes no només es tracta dels mapes, diguem, de la discussió política sobre els mapes. Per exemple, l'Atlas que tenen geològic és una peça meravellosa, única en el món. Pocs països del món tenen un atlas geològic d'aquest estil, de nou el dels científics, no? Veient quines pedres n'hi ha en la superfície o quines herbes n'hi ha en la superfície, saben el que n'hi ha sota, no? Una cosa que a mi sempre m'ha fascinat d'una manera increïble, no? L'Institut Cartogràfic són molt bons, fan un treball molt, molt bo, molt bo.
Us voldria demanar disculpes, però crec que el pal que no fa ombra és el de l'Alt Nil, que és a l'Equador, i el pal que sí fa ombra és el de l'Alexandria, que està més cap a prop del tròpic. Jo crec que és això, i totalment d'acord amb el famós atlas geològic de Catalunya, perquè és una meravella increïble.
Gràcies per regir-me.
Alguna altra consulta?
Aquí n'hi ha una.
Hola, felicitats. Escolta'm una cosa. Ens poses en aquesta línia frontal, eh? Però no ens has explicat l'Ebre.
Sí.
Els romans van entrar per l'Ebre, van fundar Siracusa, etcètera.
Sí.
Nosaltres també podem anar a l'Ebre amunt, eh?
Sí.
Nosaltres també podíem, en aquests espais, aquestes manques que ens poses, també es podies posar les fletxes cap amunt. Si no els hi poses, deu ser per alguna cosa.
No ho pot ser per... És a dir, el que m'interessava destacar és, diguem, la relació entre la massa humana espanyola i la massa humana catalana. I la relació entre la massa humana espanyola i catalana queda tallada, és a dir, no és natural, no n'hi ha una relació natural per l'existència del desert. És a dir, si es fixa, entre Madrid i Saragossa pràcticament no n'hi ha res. No? I això fa que no n'hi hagi un contacte històric tradicional. La Vall de l'Ebre, efectivament, és una vall navegable que ha servit, curiosament, a vegades per entrar, a vegades per eixir, és a dir, els bascos en el seu moment van escampar-se fins a molt avall, però els catalans no l'hem passat molt més enllà de lo que és la franja. No hem tingut mai ambició d'anar molt més enllà de la franja, segurament perquè ja és una zona bastant desèrtica en termes humans. La projecció catalana, els catalans han tingut dos possibles projeccions. Va haver un moment que va haver la idea d'anar cap a Occitània, però la batalla de Muret ho va tallar això i tal, i a partir d'aquí la projecció catalana sempre ha sigut cap al mar, cap al sud i cap al mar, no? I no n'hi ha hagut mai la intenció de tirar Ebre amunt. Això no ha existit en la nostra realitat històrica, no n'hi ha, diguem, ningú que plantege una expansió cap a aquella zona d'allà. En bona part perquè l'expansió marítima era tan gran. És que penseu una altra cosa. Navegar en vaixell era molt més fàcil que anar a peu. O sigui, al segle XVII, anar d'Arenys a Madrid podia costar 40 dies i anar d'Arenys a Sicília 5. I clar, al final la gent anava on era fàcil anar, no? Nosaltres això ho hem oblidat perquè ara els éssers humans estem acostumats a pujar avions. Però el ser humà, la màquina de transport per excel·lència, sempre ha estat el vaixell. El vaixell perquè és el camí fàcil. És a dir, quan tu mires qualsevol mapa que mires, per exemple, a mi sempre m'han fascinat els grecs que estan a l'altra punta de Turquia, i fins que vaig entendre que, clar, anaven per el mar, no? El mar Negre els feia anar, no? La gran eina de transport mundial, avui encara de mercaderies, però també de persones, ha estat el mar, no? I per tant, el mar és el que determinava. De fet, entre Barcelona i València, fins meitat del 1900, la gent venia i anava amb vaixell, perquè era la forma més fàcil d'anar, malgrat que era un camí fàcil, però era el vaixell és el que te facilitava més el transport de persones i no cal dir-ho de mercaderies, o sigui, mercaderies tot anava i encara avui quasi tot va per vaixell. No arribem fins on? I és la Cristina. Bueno, perquè després n'hi ha la història. No, la pregunta que m'he dit és per què els països catalans no arriben fins a Isla Cristina, que si no estic equivocat és Huelva, això, no? Sí, bueno, perquè després n'hi ha la història. Sí, però després n'hi ha... És a dir, un cop això n'hi ha la història. En el nostre cas n'hi ha un element molt interessant, que és, a veure si trobaré un mapa per ensenyar això. És a dir, una de les característiques dels països catalans és precisament el fet de que som un país molt tancat entre muntanyes, que fa molt difícil entrar-hi, perquè tenim unes muntanyes molt altes. N'hi ha dos espais, que són els espais on això falla, diguem-ho així, que serien, bueno, no ho trobes, igual, que serien l'Ebre, que no és muntanyes, però després precisament és aquesta línia d'aquí, la línia Biar-Busot. És a dir, aquí n'hi ha unes muntanyes que tanquen. Val? La expansió catalana, la lògica, era que s'aturés aquí. El que era lògic era que haguérem parat aquí. El que passa que ens va pillar en un moment de la història que érem una mica xulos i vam decidir que no, que saltàvem, no? I de fet vam saltar i vam arribar fins a Cartagena. Cartagena es parlava català, Murcia es parlava català, Oriol es parlava català, però els mateixos catalans teníem la sensació de que allò ja no era ben bé nostre, no? És a dir, un poc com si nosaltres la línia haguérem entès que s'acabava aquí, que l'altre ja no era nostre, no? Hi ha un detall molt bonic a la ciutat d'Elx, al Camp d'Elx. Totes les masies antigues del Camp d'Elx estan posades de manera que la porta de la casa mira directament al campanar de la Seu. Per què? Perquè era allò dels vaqueros i els indios de fer les carretes en rodó, i sabent que no estem en el nostre lloc i per tant ens protegim mirant el que pot avisar-nos de la flama, etc. No? Bueno, aquí passen coses molt... Realment tota aquesta zona del sud és una zona extraordinàriament fascinant, perquè és l'exemple de que els catalans no hem sigut això de gent tova i tot això, sinó tot el contrari, hem sigut gent molt esbojarrada, que vam arribar a el que era el nostre límit natural i ens ho vam saltar, perquè ens creiem suficientment forts, no? I fins i tot, encara que en alguns llocs s'hagi perdut la llengua, des de fa segles, es mantenen coses extraordinàriament curioses. Jo no sé si algú coneix Oriola de vostès. Ha estat algú aquí a la festa d'Oriola? A la festa? Bueno, Oriola deu ser la ciutat del món amb més 4 barres per metre quadrat. De pedra. O sigui, tots són 4 barres. Vaixes on vaixes són 4 barres. Però la festa major d'Oriola consisteix en treure l'Oriol. Que l'Oriol és una bandera, les 4 barres, amb un oriol a dalt, i encara avui, amb l'alcalde del PP, la festa consisteix en que l'alcalde s'assoma al balcó de la plaça Major i a veu en crit pregunta: «Hay algún castellano en la plaça?» I tot Oriola en ple crida: «No!» I aleshores l'alcalde diu: «Pot eixir l'Oriola?» I aleshores eix la bandera, no n'hi ha cap castellano. I són d'aquelles coses que et fan pensar que realment són curioses, no? Però, diguem, la frontera natural dels catalans era la línia Biar-Busot.
Ja està molt bé que hi hagi aquest mapa. Abans que res, gràcies i felicitats. Sí, aquí. A finals dels anys 60, l'estat espanyol es va inventar una cosa que era l'eridanisme. I va inventar canviar el mapa completament i fer que Lleida, per exemple, pertangués a Aragó. I aleshores es va, no sé què va fer exactament, suposo que ens ho explicaràs tu, però partint de l'Ebre volia que hi hagués una regió que tingués Lleida, Aragó, Navarra, crec que ens ho explicaràs tu molt bé, això?
Sí. Bueno, és el divideix i venceràs. És a dir, van haver dos grans maniobres en aquesta línia. Una va ser el que li deien el sureste, que el sureste era fer que la província d'Alacant se sumés a la de Múrcia i Albacete i fer una regió del sureste, amb la qual t'amputaven tot un tros. I l'altra va ser la teoria de que Aragó necessitava una eixida a mar. I aleshores el que van fer, o el que pretenien fer, era que la província de Lleida formés part d'Aragó i que una part de la Terra Alta i les Terres de l'Ebre també formaren part d'Aragó, perquè així Aragó tingués així de mar. Evidentment eren dues propostes per trencar el nostre mapa. Això és obvi, no? És a dir, el que es tractava era de... És a dir, ja estem separats en regions autònomes, províncies, no sé què, doncs encara separant-nos més, no? Passa que per sort van fracassar amb els dos intents, van fracassar, però tenia mala llet, la cosa tenia mala llet.
Hola, bé, jo només volia fer un apunt respecte al que hem parlat de per què no s'ha aprofitat el llibre per pujar cap amunt, no? I tu has parlat del desert que hi ha des de la zona aquesta de Vallterroures cap endavant, però és que per sobre del riu Ebre també hi ha un altre desert, que és els Bonegres. I no només és un desert, ho dic perquè jo vaig fent bicicleta al camí de Sant Jaume i després de Fraga no m'ho pensava, però hi ha un autèntic mur. Comences a pujar i no s'acaba mai. Clar, això ho veiem avui en dia, que vas amb cotxe i no veus res. Quan la gent havia d'anar a peu, m'imagino, o a cavall, allò devia ser un gran problema. I després venia el Monedo, els Monedos, que és desert pur, gairebé fins a arribar a Saragossa, no? Aleshores m'imagino que els catalans no van escampar-se cap al nord perquè era un apunt, per si ho vols comentar.
Sí, sí. N'hi ha un altre element que crec que l'has descrit bé, que és que generalment, perquè n'hi ha molt poc terreny, les muntanyes són altes, però també la transició és molt empinada. Perquè, o sigui, una cosa és que tu vagis pujant així i arribes aquí, una altra és que t'obliguen a pujar així, no? I com que nosaltres som un pamer de terra, quasi tot està així, no? I fa molt difícil. I naturalment, anar cap a ponent és... no té sentit, és una barbaritat.
Hola, gràcies per tot. Jo volia comentar, i a més avui que tenim lo del Papa i tot això, les divisions... Les antigues divisions de l'Església, com també s'han manipulat i ens han separat, que expliquessis, no sé, una miqueta més profundament, pues, perquè clar, ens han dividit tota la gent de Fraga, tot per l'idioma, ha estat manipulat el govern junt amb la conferència episcopal i tot això, vull dir que ens ho refresquessis una mica, sisplau. Mm.
Bueno, la divisió eclesial, és a dir, les divisions internes de l'Església Catòlica durant molts segles eren una de les bases fonamentals de la divisió administrativa, no? I déu-n'hi-do lo bastant raonables que arribaven a ser. Quan apareix, diguem, la nació és un invent modern. La nació s'inventa... Existeix de sempre comunitats nacionals. Els catalans som una comunitat nacional mil·lenària. Però el projecte de convertir això en una nació, que té unes fronteres, etcètera, això és molt modern. Això és la Revolució Francesa. I a partir de que existeix això, l'Església Catòlica es doblega a les pressions dels poders polítics per acabar acomodant la seva divisió, que estava basada en lo natural, a lo polític, que no, normalment no té res de natural. N'hi ha dos casos claríssims. Sixena és un cas claríssim, això formava part de les diòcesis catalanes, tota la franja de Ponent era part del Principat sense cap mena de discussió. I n'hi ha una altra, que és la diòcesi de Tortosa, que arribava fins a València. La diòcesi de Tortosa arribava fins a la porta de València. Tot el que avui seria Castelló, tot això era diòcesi de Tortosa. I, evidentment, això marcava lingüísticament, nacionalment, tenia una importància gran, no? I tot això s'ha anat refent cada vegada més. També és veritat que avui en dia les divisions eclesials pràcticament no tenen importància. Ningú fa un cas exagerat, però sí que com a substrat per entendre problemes són claríssimes, no? El cas de Sixena, per exemple, és un cas molt clar. Això era la diòcesi que formava part de la diòcesi catalana i, per tant, no n'hi havia discussions al respecte, no? Això és això que he explicat a través del presentisme. Vull dir, quan te parlen de Sixena com si allò fos Aragó, no sé què, tal i qual, estan fent presentisme. Des d'ara potser és així, però la realitat no era aquesta de cap manera. Això era una part de les diòcesis catalanes.
Una altra consulta. Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies a tothom.